Toc d'hoquei.
Hola, com estan? El mes de desembre entra amb molta incertesa a les màximes competicions d'hoquei patins. A l'Hockey Lliga falten dues jornades per arribar al final de la primera volta i marcar el tall dels equips que aniran a la Copa del Rei, i a hores d'ara encara hi ha moltes participacions a l'aire. Quins equips hi aniran? A la competició europea s'arriba a l'Equador. En tot cas, l'objectiu en aquí dels equips és, com a mínim, quedar segons, perquè després, de cara a la final a 8, el sorteig serà pur. Malgrat tot, els catalans volen evitar les sorpreses, però els no catalans volen evitar-nos. Per cert, parlant de competicions, algú se'n recorda de la Supercopa?
Toc d'hoquei amb Sergi Sabater i Marc Pijuan.
Benvinguts avui al Toc d'Hoquei. No els parlarem de la Supercopa perquè ningú sap com està el tema, però sí que sabem com està l'hoquei bàsic, que aquesta setmana reprendrà la competició amb la segona fase de grups. Per això avui conversarem amb el president del Comitè Català d'Hoquei Patins. A banda d'això, aquest cap de setmana no hi van haver competicions catalanes, però tot i així mirarem la nacional catalana masculina i femenina. I en l'àmbit femení, en Marc Pijuan ens explicarà una iniciativa de Catalunya Ràdio per escollir l'esportista revelació de l'any. Hi ha una jugadora d'hoquei, la Carla Dorca, per qui us animem a votar-la. I també passarem per la primera divisió espanyola, la Hockey Lliga i les competicions europees que tornen aquesta setmana. Tot això al Toc d'Hoquei, aquest espai multimèdia on, per cert, ja tenim més de 400 amics al Facebook, una eina des d'on també ens podeu seguir. Dit això, anem per feina. Cada ratxa arriba al seu final. Si la setmana passada va ser el Liceu el que va trencar la del Vic, que portava 8 partits consecutius guanyant, aquesta setmana ha vist l'altra cara de la moneda, ja que el Barça s'ha convertit en el seu primer botxí. Marc Pijuan.
En un partit igualat, el conjunt de Quim Pauls va aconseguir obrir el marcador gràcies a un 1 contra 1 d'ordeig de Barola, que el Blaugrana va saber materialitzar amb solvència. El resultat a favor va tranquil·litzar els ànims dels visitants, que van poder jugar amb més tranquil·litat el que quedava de partit. A la segona part, novament Ordeig va augmentar les diferències amb un llançament des de la mitja distància. A poc per al final del partit, Teixidor va rematar el segon pal per sentenciar la primera derrota del Liceu,
que va perdre per 0-3. Per la seva banda, el Roncató Vic va guanyar el Cemex Tenerife per un ajustat 2-1 en un partit que els de Ferran Pujal van haver de remuntar a la segona part al gol inicial dels illencs. Aquest resultat manté els catalans en el liderat de la classificació, ara compartida només amb el Barça. Un altre dels partits que es plantejaven apassionants, sobretot de cara a la participació a la Copa del Rei, era el que enfrontava el Xum Massanet amb el grup Castillo-Lleida. El conjunt de la Terraferma es va imposar per 2-3, una important victòria que frena la ratxa de 4 partits seguits guanyats que ostentaven els gironins i que els deixa pràcticament descartats per la 8a plaça. En canvi, Lleida ho comença a tenir bé per anar a la Copa del Rei. També destaquem la derrota del Noia Freixenet a casa davant del Vilanova per 1-3, que malgrat tot es manté en el 6è lloc. L'Alnima Reus va guanyar a Lloret i obtenir així el bitllet directe per la Corunya, un titular que era el de Reus24.com. El Sitges va sumar un punt més, empatant a 2 a la pista del Voltregà, i també van empatar a 2 a l'últim minut l'Alcoi i l'Igualada. El cap de setmana següent hi ha jornada europea, i per això aquest dimarts es juga la 14a jornada de l'Hockey Lliga, amb dos duels interessants de cara a saber el desenllaç de la Copa, l'Igualada Vic i el Reus Noia, dos bons partits. El Barça rep el Voltregà i el Liceu al Tenerife. La resta de la jornada
són els partits Vilanova-Alcoi, Blancs-Lloret, Lleida-Mataró, i per dissabte queda el Sitges-Massanet.
I la crònica d'aquesta jornada ens la porta el capità del Noia Freixenet, en Joan Feixes, que ens parla d'aquest Noia 1, Vilanova 3.
El titular.
Bombolla d'oxigen pel Sol Garraf.
La crònica.
Bé, doncs un partit que crec que només es va decidir en els últims 10 minuts. Un partit molt defensiu per les dues parts, en el qual el respecte mutu es va propiciar des de la partida, no? Inclús potser un pèl avorrit, no? I crec que no es va animar fins als últims 10 minuts. A partir d'aquí van arribar els gols, i potser una mica les presses per part d'on llavors per remuntar el partit o intentar guanyar-lo, no? Finalment, bueno, per les decisions arbitrals també bastant una mica conflictives, doncs crec que ens va perjudicar una mica, i sobretot l'última, en el qual passem del 2-1 a l'1-2, no? I a partir d'aquí, bueno, al tant, un minut i pico, era molt difícil fer un canvi de remuntar el partit, no?
Per cert, dues informacions més pel que fa als equips d'Hockey Lliga, perquè des d'aquesta setmana Salvador Mas ha donat per acabada la seva tasca com a president del Club Patí Vilanova. Ara mateix el president de l'entitat és Francesc Benítez, que era l'actual vicepresident. Salvador Mas, per tant, que segueix com a membre de la Junta, però deixa la presidència del Club Patí Vilanova l'Ull Blau. I de l'altra banda, el noi a Freixenet, el seu porter Luis Gil, s'han anat al Candelària de Portugal. Estarà cedit allà fins a final de temporada. En canvi, segons informen des de Cerdanyola, el seu porter Juan Ramon de Moya anirà o tornarà al noi a Freixenet i el Cerdanyola fitxarà a Jordi López pel seu equip, pel que queda d'aquesta temporada. I aquest cap de setmana tornen les competicions europees, la Lliga Europea de Clubs i la Copa de la Sers. A la màxima competició, el grup A, el Barça visita la pista del Valdagno italià. Sí, com dèiem, en portada del Barça vol evitar sorpreses, haurà de treure els 3 punts de la pista italiana. Un partit que es jugarà a 9:45 i per aquells que tinguin satèl·lit podran seguir-lo a través de la RAI, la televisió pública italiana. A més, els àrbitres d'aquest partit són Rego Lamela i Jorge Ventura, dos considerats bons àrbitres portuguesos. El mateix grup, el Vic, rep l'Iserlohn alemany en un partit que ha de ser, en principi, un pur tràmit. Grup B, el noi a Freixenet rep el Quebert i atenció al partidàs que es pot veure a les Comes. Igualada-Porto, dels dos equips pot quedar descavalcat si perd aquest partit a la pista de l'Igualada. Tots els partits d'aquest grup seran a 8:15. I el grup C, el Reus, també en un partit de tràmit, rebrà el Hernevay anglès. L'altre partit d'aquest grup, el Bassano-Tenerife, ja es va jugar el 25 de novembre amb el resultat de 3-2 pels italians. El grup D, el Vilanova-Ull Blau, visita la pista italiana del Folònica, una dificilíssima pista pels vilanovins, mentre que el Liceu va a Portugal a la pista del Barcelos. I a la Copa de la Sers, 3 partits amb 3 representants catalans. En els vuitens de final que comencen també aquest cap de setmana, el Blanes visita la pista del Biasca, el Mataró va a la pista del Genève i el qui en principi pot tenir més difícil és el Lloret, malgrat que juga a casa davant del Gil Faraes de Portugal.
A Baró Bar i Esports fa més de 20 anys que estem al servei de l'hoquei patins. El teu material per jugar a hoquei i patinar l'has de venir a buscar a Baró Bar i Esports, on t'oferim un assessorament personalitzat per ser tot un campió. Ens trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93 490 75 66 i també a barobari.com.
Aportacions, comentaris, informació
a radio@tocdhoquei.net.
I aquest cap de setmana s'ha disputat la desena jornada de la primera divisió espanyola, una jornada que consolida el Liceu B en la primera posició, al gran paper, i no ens cansem de repetir-ho, del Tordera, que es manté segon amb 21 punts, i l'altra cara de la moneda és el Cerdanyola, que perd i per golejada davant l'Alcobendas. Marc.
El Tordera, tot i que amb dificultats, va imposar-se al cul de la classificació al Corunya per 2-3. Gràcies a aquesta victòria, els homes de Xavi Lluet es consoliden a la segona posició, amb un coixí important de punt respecte als equips que han marcat la zona d'ascens. Una zona d'ascens que queda molt lluny del Cerdanyola, actual 12è classificat de la Lliga i que aquest cap de setmana va perdre per un contundent 8-1 a la pista madrilenya d'Alcobendas. L'equip de Ricard Hernández sembla haver entrat en un sot de forma, joc i resultats, i que, si les coses no milloren, dificultarà molt la possibilitat d'ascens a l'hoquei Lliga. Del partit i del moment de l'equip ens en parla l'entrenador del Cerdanyola, Ricard Hernández.
La fotografia del partit va ser, doncs, a l'Alcobendas, aprofitant una errada, es posa 1-0, encerta un penalti 2-0, i amb quatre xuts a porteria té tres gols en cosa de 6 minuts. Aleshores, nosaltres tenim dos penaltis a favor, no tenim l'encert de ficar-ne cap, alguna errada arbitral que t'acaba d'esfonsar una mica més en la misèria. Jo crec que és un partit realment per oblidar, per oblidar tal com va anar, però per reflexionar perquè l'equip potser una miqueta doncs està amb aquesta manca de confiança, aquestes incerteses i potser començar de zero.
Ha destacat, com ja hem comentat al principi, el lideratge del Liceu, que aquesta setmana va guanyar l'Esfero Viero per 0-2.
I en aquesta jornada, el derbi gironí, la victòria del Jaiec el posa en una excel·lent quarta posició de la classificació. Va guanyar també el Vilafranca i empat del Sant Feliu i derrota del Vendrell.
El duel entre Jaiec i Girona se'l van portar l'equip dirigit per Israel Humbert. Una victòria que el manté al capdamunt de la classificació, però que de rebot deixa el Girona en una preocupant penúltima posició amb 7 punts, això sí, a només 4 de la salvació. Per la seva banda, el Vilafranca va aconseguir importar-se els 3 punts de la pista al respeig. L'equip valencià no va saber materialitzar cap de les seves opcions i els vilafranquins, amb un solitari gol, van emportar-se els 3 punts. 3 punts que els serveixen per col·locar-se en una molt bona cinquena posició. D'altra banda, tant el Sant Feliu com el Vendrell no van aconseguir endur-se els 3 punts. Un, el primer, el Sant Feliu, va empatar 2 gols contra l'Areces, en un partit molt equilibrat entre dos conjunts de la part baixa de la classificació. Amb aquest punt sumat, el Sant Feliu queda 11 amb 12 punts, els mateixos punts, per exemple, que el Cerdanyola. El segon equip, el Vendrell, va caure per 3-1 a pista del Vigo. L'últim partit que queda per comentar aquesta jornada és el que van disputar l'Oviedo Roller i el San Antonio, que va acabar amb victòria visitant per 2-3.
I per la pròxima jornada els partits són els següents.
Respeig Vigostic, el Vendrell rebre l'Alcobendas, el Cerdanyola que rebre el Girona, el GEC rebre l'Esfero Oviedo, el Sant Feliu visitarà la pista del líder, el Liceo, l'Arece rebre la visita del Corunya, el Tordera la visita de l'Oviedo i, per últim, el Club Patí Vilafranca rebre la visita del San Antonio.
D'hoquei.
Fa uns 10 dies es va acabar la primera fase de les competicions d'hoquei base. En aquestes competicions hi han participat més d'un centenar de clubs representats per més de mig miler d'equips. Des de la B fins a júnior, a partir del proper cap de setmana, disputaran una segona fase que estarà marcada en principi per més igualtat en el seu nivell. Dimecres de la setmana passada es va fer el sorteig d'aquests equips. Per una banda, hi haurà el Campionat de Catalunya A, que engloba els 3 millors equips de cada grup en la primera fase de cara a buscar els finalistes de Catalunya que posteriorment aniran als campionats d'Espanya. Per l'altra banda, aquells equips que no van quedar en la part alta de les seves classificacions jugaran al Campionat de Catalunya B, més marcat per la proximitat territorial, un fet que sempre s'agraeix. Aquestes competicions estan tutelades per la Federació Catalana de Patinatge. A la seu de l'entitat s'hi va fer el sorteig de manera informatitzada, una innovació que s'està introduint en aquestes competicions. Per avui al Toc d'Hoquei hem parlat amb el president del Comitè Català d'Hoquei Patins, Xavier Alén, que ens comenta des del seu punt de vista com s'ha desenvolupat la primera fase.
La primera fase, jo crec que des del meu punt de vista, a part de l'ensurt que vam tenir amb els problemes informàtics quan va haver el sorteig, en si la competició, vull dir, ha sigut bastant, o sigui, mantenint una normalitat bastant consistent o durant tot el desenvolupament de les 10 primeres jornades de la competició. No hem tingut gaires problemes en aquest sentit. Els normals, vull dir, no ens hem vist afectats per greus problemes.
Amb el clar objectiu de regular millor les competicions en el futur, el responsable del comitè d'hoquei detalla el seguiment que es fa d'aquestes competicions.
També el que estem fent és cada fase que estem fent també un estudi a posteriori de com ha anat, de com ha sortit el sorteig, hem de treure conclusions d'aquest anàlisi i lògicament hem d'anar, anem a dir, que pulint les coses que creiem que no han sortit el que tindrien que haver sortit a nivell de qualitat, no? Llavors també cada vegada que hi ha una fase o cada vegada que hi ha un sorteig hem d'agafar el que hem tret com a conclusió per millorar-ho d'alguna forma. No considerem que s'hagi fet malament, s'ha fet amb unes connotacions i amb unes característiques, però segur que això és millorable.
Alain també explica quina és la seva feina dins de la Federació Catalana, que rau bàsicament en una vessant organitzativa.
per organitzar tot el que és en si dins de la federació els temes de, que fan referència al, al hockey. Vull dir, jo no pretenc saber més que el José Gómez, que és un gran àrbitre, o no pretenc encara, vull dir, saber tant com el Miquel Barrio per l'experiència que té, perquè és pràcticament impossible. Però jo crec que sí, em considero una persona, perquè vinc del món de l'empresa i empreses grans, que puc donar una empenta, per dir-ho, i una empremta de funcionament com una empresa dins de lo que és en si la, la federació.
Malgrat tot, el potencial de l'hoquei patins no és extens a tot Catalunya. És més, a 6 comarques del Principat no s'hi practica cap modalitat de patinatge. En hoquei hi ha dues zones preocupants.
Però ens ho hem posat entre cella i cella, Barcelona ciutat. És, jo crec que tindríem que recuperar molt el hoquei aquí a la ciutat de Barcelona, perquè és així, vull dir, s'està quedant buida i és una pena. Vull dir, no solament Barcelona, hi ha una territorial que és Lleida, que també pateix d'una manca de clubs i d'una manca de jugadors, perquè tot queda molt reduït a mitja dotzena de clubs. I és una altra de les àrees que volem promocionar el hoquei pràcticament des de la base i donar una empenta cap amunt, no? I amb això ens estem fonamentant, vull dir, nosaltres i amb la col·laboració, vull dir, del Josep Maria Barberà i del Jordi Camps, de fer clínics, de fer jornades, per donar una mica més d'atracció i d'interès.
Finalment, i per millorar el servei que la federació vol oferir als clubs, Xavier Alén, el president del Comitè Català d'Hoquei, ens parla d'alguns dels projectes en què estan treballant.
També s'està intentant ara crear una... Estem amb aquest projecte també, crear una oficina o un telèfon d'atenció al club per totes les problemàtiques que n'hi ha. Estem ara també intentant tenir un 902 pels àrbitres durant tot el cap de setmana per les problemàtiques que puguin tenir els clubs, si arriba un àrbitre o no arriba, o un àrbitre té algun problema i té que comunicar amb algun club que arriba tard perquè ha tingut una pana amb el cotxe. Vull dir, hem d'anar a buscar aquests petits detalls que donen qualitat davant dels clubs.
La Federació Catalana treballa en el seu dia a dia per ajudar els clubs. La seva pàgina web, on es pot ampliar informació, és www.fecapa.cat.
Toc d'hoquei.
Com us dèiem en l'anterior edició, aquest passat cap de setmana no hi ha hagut jornada a les competicions de la Federació Catalana. El pont ha servit als equips per descansar i ara, abans de les vacances de Nadal, jugaran un parell de jornades més. Mirant en detall la classificació, veiem el Manlleu, que és líder en solitari amb 27 punts, i el Calafell és segon a 3 punts de distància, mentre que el Masllés de Voltregà és tercer i l'Arenys de Munt, que va aguantar unes quantes jornades al capdamunt, ara és quart i té 21 punts. L'Arenys rebrà dissabte al Barça B, que és el 15è classificat. Mentrestant, el Reus B, que és 9è classificat amb 15 punts, té un mes de desembre difícil, ja que rebrà el primer i segon classificat de forma seguida. D'aquests complicats partits en parla el jugador de reusenc, Oriol Valera.
Nosaltres el que esperem és salvar-nos. Els partits a casa els hem guanyat tots, menys aquest últim contra el Masies, i fins la setmana passada estàvem una mica cagats fora de casa perquè no guanyàvem els partits. A Piera vam fer una mica una cosa diferent. Bueno, és que justament ara també hem tingut la mala sort que ens ve el Masies, Manlleu i després que la feia a casa. Així que, no sé, aquests són tots partits que ja comptem no puntuar, intentar millorar de cara als altres partits. No és cosa nostra guanyar aquest partit, sinó l'hem de jugar i ja està.
Pel que fa a la zona de descens, la inicia el Barça B, seguit del Vilanova B, que té 5 punts, el Ripoll en té 4 i el Mollet, que és últim, té 3 punts. Precisament, el Mollet rebrà el Vilanova en aquesta jornada, que serà la 11a. El Ripoll visitarà el Tona, un equip que el Tona que està a la zona mitjana. La resta de partits seran el Voltregà Congrés, Taradell-Vilaseca, Calafell-Belllloc, Masies-Caldes i Piera-Mataró. I tot seguit agafem un ordinador i amb en Guillem Carol.cat anem a repassar un parell de pàgines web d'Hoquei Patins.
Patinant per la xarxa.
3w.igualada.hc.com. El web oficial del Club de la Noia presenta un disseny simple però molt ben elaborat. Els continguts estan força més esquematitzats i situats de manera molt intuïtiva. Llastimosament, però, la seva informació és escassa i les poques dades que proporciona es recolzen amb el fantàstic blog de l'Igualada. Els dos portals s'haurien de plantejar unificar esforços i ja de pas continguts. Un presenta un molt bon disseny, l'altre uns continguts terriblement ben treballats. Els aficionats de l'Igualada, igual que un servidor, segur que agrairien aquest matrimoni. www.mollethc.org. Segurament el web del Mollet d'Hoquei Club és el primer web poliglota de la xarxa hoqueística. És un web que presenta els seus continguts en castellà i alguns, més aviat pocs, en català. A part d'això, la pàgina està força ben treballada i proporciona els continguts imprescindibles per pares, jugadors i aficionats del club. Un web utilitari per a un club que cada dia que passa és més utilitari.
Toc d'Hoquei.
S'acosten les festes i l'època de regals, Nadal, Gagatió, Reis, i segur que tots els que practiqueu hoquei patins potser necessiteu renovar el vostre material. Doncs si voleu evitar sorpreses i busqueu serietat, heu d'anar a Barobari Esports, una empresa que va ser fundada l'any 1985 amb l'objectiu principal de col·laborar, investigar i promocionar en tot allò relacionat amb el món de l'hoquei i el patinatge. L'equip de Barabari Esports són grans apassionats de la matèria perquè l'han estat practicant molts anys. Disposen de comerç electrònic, ampliant així el seu servei, oferint als seus clients botigues online amb tots els seus productes. Els trobaràs a Gran Via Carles III, número 8 de Barcelona, al telèfon 93-490-7566 i també a barabari.com.
Toc d'Hoquei.
I avui al nostre apartat dedicat a l'hoquei femení no els parlarem de jornada pròpiament, perquè cada setmana no n'hi ha hagut, però sí que els parlarem d'una iniciativa.
I és que el programa de Catalunya Ràdio Tot Gira enceta la seva primera edició del Premi Descobriment Gira de l'any. La finalitat del guardó és premiar un dels esportistes catalans que s'ha donat a conèixer aquest any 2008. Entre aquests esportistes n'hi ha només una que es dedica al patinatge i no podia ser una altra que la jugadora del Voltregà femení i guanyadora de 7 títols, Carla Dorca. És per això que des d'aquí, des del Toc d'Hoquei, volem animar-vos a que la voteu. Cal recordar que entre aquesta llista hi figuren noms com el jugador del Barça, Sergi Busquets, el pilot de 125 centímetres cúbics del Campionat del Món de Motociclisme, Marc Márquez, el pilot de cotxe Jaume Alguersuari, Kilian Jornet, corredor de curses de muntanya, les nedadores Mireia Belmonte i Andrea Fuentes, el palista Saúl Cravioto i el golfista Pablo Larrazábal, tot figures, però que tampoc hem d'oblidar que la Carla Dorca ha guanyat 7 títols, un fet quasi inigualable aquesta temporada. Com hem comentat, els oients del Tot Gira seran els encarregats d'escollir el guanyador guanyadora a través de les seves votacions via correu electrònic al gira@catradio.cat. El plaç per votar s'acaba el dissabte 20 de desembre i diumenge 21 es donarà a conèixer el nom de l'esportista guanyador o guanyadora i es farà el sorteig entre tots els oients participants d'un cap de setmana a la Vall de Núria, gentilesa de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya i Vall de Núria. Des d'aquí us animem a que voteu a la Carla en una aposta que vol fer el Toc d'Hoquei per una gran patinadora i gran esportista com és la jove Carla Dorca. Per a més informació podeu visitar la web del Tot Gira entrant a catradio.cat.
Doncs sí, animem evidentment tots a votar per aquesta esportista en aquests premis de Catalunya Ràdio. Tot seguit, Marc, expliquem la propera jornada de la Primera Nacional Catalana Femenina.
Els següents partits són el Sant Cugat Arenys de Munt, Piera Girona, Vic Casanenc, Voltregà Igualada, Noia Vilanova, Vigues i Riells Mataró i, per últim, el Cerdanyola que rebrà el Sant Feliu de Codines.
Anem tancant aquest Toc d'Hoquei. Marc Pijuan, gràcies. Fins la setmana que ve.
Fins la setmana que ve, Sergi.
Fins aquí el toc d'hoquei d'avui, que hem fet possible Marc Pijuan i Sergi Sabater amb la col·laboració de Guillem Carol i la coproducció de Ràdio Vic. Ens podeu escoltar per internet a tocdhoquei.net i també a la nostra xarxa d'emissores locals a Ràdio Vendrell, Punt Si Ràdio, Ràdio Tordera, Ràdio Disco, Ona Codinenca, Ràdio Vic, Ràdio Silenci, Canal 20, Ràdio Maricel, Ràdio Cap de Creus, El Picat Ràdio, Ràdio Gelida, Ràdio Voltregà, Cerdanyola Ràdio i també a Ràdio Taradell. El Toc d'Hoquei també compta amb la col·laboració de Joan Ramon Nero, Anna Sanambrosio, Oriol Gené, Marc Pallarès, Marta Luján i Xavi Aymeric. Tornem la setmana que ve. Mentrestant, ens podeu trobar a internet tocdhoquei.net i al Facebook i des d'allà fer-nos les vostres aportacions. Adéu-siau!